Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 10 de juny del 2019, dia de la Pasqua Granada i de Maria, mare de l'Església. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Desenes de milers de persones s'han manifestat a Hong Kong contra la proposta de llei d'extradició que permetria a Pequín accedir a suposats fugitius per portar-los a territori xinès i jutjar-los. La raó d'un poble, sovint, és una causa justa, mentre els seus governants miren cap a un altre costat amb la raó del poder. Xina, un dels països amb més desenvolupament del món, hauria de començar a plantejar-se si també viu el segle XXI pel que fa a la democràcia, els drets civils i els drets socials, ja no de la resta del planeta, sinó de les seves pròpies fronteres. Potser que interessin més les persones que la tecnologia, la societat que el poder. Potser que la Xina fes una mica d'autocrítica per mirar endavant.
A primera hora, amb Joan Trias.
I avui el pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Doncs mira, jo fa poc que m'he tret el nòrdic. Ja començava a passar calor aquestes nits. Doncs jo he fet el canvi de roba als armaris. Vinc a treure roba d'hivern. Jo no sé què faig amb tanta. I el gaspatxo? A què ve de gust prendre el fresquet? I la síndria i les cireres? Ah, com les trobava a faltar. Saps si aniràs a la costa al juliol? Doncs fi, dues setmanes. Penso estirar-me la sorra pels matins i passar les tardes llegint i prenent gelat. Això és vida, company. Ja veieu, radioients, l'estiu s'apropa. Llum, espais a l'aire lliure, contacte amb l'aigua, amb el sol, amb la natura. Conèixer llocs nous, viure sense rellotge ni pendents de les redes socials. Connecta't a l'estiu, carrega bateries per passar dies amb el compromís d'atendre't, d'apropar-te als petits plaers que ofereix gaudir de temps. No t'angoixis, no et carreguis de reptes ni de fites. Pas a pas, i ves més lent. Assaboreix una de les èpoques més especials de l'any. L'estiu ens espera. Agafa'l i fes-te el teu.
A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 3 minuts aquest dilluns. En aquest programa parlarem amb Sor Lucía Caram i de la campanya Invulnerables, que ha iniciat conjuntament amb la Fundació del Futbol Club Barcelona i la Fundació Rosa Oriol per posar fi a la pobresa i també a l'exclusió social. En parlarem a partir de 9:15 del matí, un dia en el que ens visita també el professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, Daniel Ruiz Trillo, per aprendre català de manera divertida i amena. I a partir de les 9, una nova edició del consultori legal d'aquesta casa, parlarem d'un dels tòpics del món de la justícia amb l'advocada de Digestum Legal, Marta Jové. Tot plegat, com sempre, això sí, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, amb Jordi Carretero a les tecles del so, David García i Ferran Capdevila a la producció, Maria Sierra Rodríguez de la selecció musical i a la redacció i mà dreta en aquest estudi, com sempre, Mercè Raga, molt bon dia.
Joan Trias, molt bon dia.
Què rius, que és dilluns i estàs treballant.
Vinga, va, home, però hem d'estar animats, que avui és festa a Barcelona, però a la resta es penca, igual que nosaltres.
Bon dia, doncs, va.
Vinga, va, ara.
Doncs iniciem ara mateix amb l'actualitat més destacada, com dèiem, i parlem del judici, del procés, que encara la seva darrera setmana, una setmana on escoltarem de nou els presos polítics.
Doncs sí, Joan, aquesta és la última setmana de judici. Després dels informes finals de les defenses, el president del Tribunal, Manuel Marchena, pronunciarà el vist per sentència, que posarà fi a 4 mesos de judici. Segons publica avui La Vanguardia, el Tribunal Suprem s'inclina per mantenir la presó fins a la sentència. Les defenses demanaran la llibertat dels presos quan s'acabi el judici. El risc de fuga i la dura posició de la Fiscalia pesen en aquesta decisió del Suprem. D'altra banda, aquesta setmana, el Tribunal també ha de decidir si permet a Oriol Junqueras i Joaquim Forn sortir de Soto del Real per poder exercir els seus drets com a representants polítics.
I encara dues notícies més sobre el procés. Benet Salellas, advocat de Jordi Cuixart, que s'ha mostrat convençut
Sí, quan s'hagi dictat la sentència del Suprem pel cas de l'1 d'octubre, l'estat espanyol podria reactivar les euroordres. Aquesta ha estat l'afirmació de Benet Salellas. Aquestes declaracions les ha realitzat en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
I per la seva banda, Ciutadans ja avisa que no en deixarà passar ni un al govern català respecte al tracte als presos polítics.
La portaveu de la formació al Parlament, Lorena Roldán, ha advertit que estaran vigilant davant de qualsevol possible irregularitat en el tracte als presos al seu retorn a presons catalanes després del judici del procés. En una entrevista a EFE, Roldán ha alertat que el govern de Quim Torra pot intentar forçar l'ordenament jurídic per afavorir els presos de Junts per Catalunya i Esquerra, ara als centres penitenciaris madrilenys a Soto del Real i al Calameco. Quan siguin traslladats a Catalunya, si els líders independentistes presos tornen a presons catalanes dependents de la Conselleria de Justícia, Ciutadans estarà, com dèiem, vigilant i denunciarà qualsevol possible irregularitat o bé tracte de favor, com ha succeït ha dit Roldán, amb els permisos concedits a Oriol Pujol.
Doncs bé, els de Ciutadans sembla que volen ser polítics i també doncs una mica funcionaris de presons. Canviem de qüestió. Setmana decisiva pel que fa als possibles pactes als ajuntaments.
Sí, a Barcelona, Ada Colau està preparant el terreny per repetir com a alcaldessa. Aquesta nit, en una entrevista a La Sexta, ha reivindicat el seu dret a tornar a capitanejar el govern de Barcelona, fins i tot amb el vot de Ciutadans.
¿Sentirá incómoda si esos votos van para usted?
¿Incómoda en qué medida? Yo creo que tengo que responder de mis actos, ¿no? Yo creo que estamos siendo coherentes. Mientras persistan esos vetos cruzados, lo que sí que voy a hacer también es defender nuestro proyecto de ciudad, porque nos lo creemos y vamos a pelear por él. Y por lo tanto, si ellos no se ponen de acuerdo para ese gobierno tripartito, pues nos presentamos a la investidura. Y todos los votos que vengan, bienvenidos vengan esos votos a la investidura.
Per la seva banda, Ernest Maragall avisa Colau que si accepta els vots de Valls estarà pendent d'ell durant tot el mandat.
A Lleida, Miquel Pueyo, d'Esquerra Republicana, aconsegueix el suport dels comuns per ser alcalde.
A la suma d'Esquerra, Junts per Lleida i els comuns, Pueyo tindria majoria per ser alcalde, però aquesta opció encara no és clara, atesa la diversitat d'ideologies en aspectes crucials entre Junts per Catalunya i els comuns. Els comuns també són decisius joans de Tarragona, però fins aquesta mateixa nit no decidiran si donen el seu suport a Esquerra. I a Girona, Marta Madrenas ho té tot de cara per seguir governant.
I Pedro Sánchez comença el camí de la negociació per la investidura, això sí, sense presses.
Sí, els pactes als ajuntaments i en algunes comunitats condicionen les negociacions per la investidura de Sánchez, que començarà demà mateix la roda de contactes amb els partits. El líder del PSOE, segons publica avui el diari Ara, pressiona Podem i Ciutadans amb una possible repetició electoral. Per la seva banda, Pere Aragonès demana al PSOE que parli amb ells per formar govern. Ho ha dit en una entrevista a Nació Digital.
Ficar el conflicte no és una opció seriosa que pugui estar sobre la taula. I si algú per part del Partit Socialista vol cronificar el conflicte, està totalment equivocat. Per tant, si volen fer un cordó sanitari al voltant de l'independentisme, nosaltres el tallarem.
Aragonès també assegura en aquesta entrevista que encara no han decidit si votaran a favor o no de la investidura de Pedro Sánchez.
I a la Comunitat de Madrid, reunió sorpresa i in extremis entre Ciutadans i Vox.
La reunió s'ha fet quan queda només un dia perquè acabi el termini de negociacions per la mesa de la Comunitat de Madrid i pot suposar el primer pas cap al pacte entre Partit Popular, Ciutadans i Vox.
Manifestació històrica a Hong Kong per la llei d'extradició a la Xina.
Desenes de milers de persones es van manifestar ahir a Hong Kong contra la protesta de la llei d'extradició que permetria a Pequín accedir a suposats fugitius per portar-los a territori xinès i bé jutjar-los. L'anomenat bloc pandemocràtic han mostrat el seu desacord per la tramitació d'aquest projecte de llei que obriria les extradicions d'aquesta regió autònoma a la Xina. Creuen que la llei suposaria recular una mica més a la ja malmesa autonomia del territori.
I atenció al sector del transport, que està alerta. Falten 15.000 camioners i no hi ha relleu generacional.
La mitjana d'edat, Joan, dels camioners, quan diries que és?
Ni idea, eh?
Uns 55 anys.
55, eh?
El sector calcula que en un 70% dels conductors actuals es jubilaran a la pròxima dècada.
Déu-n'hi-do. A Mèrida, presó per un home que va apedregar un gos fins a matar-lo davant el seu fill.
Sí, també en va apedregar un altre que no va morir perquè la policia va arribar a temps de salvar-lo.
I Joan Planelles, que ja és l'arcabisbe de Tarragona.
Ha estat ordenat aquest dissabte en una celebració solemne que vam poder seguir en directe a través de Ràdio Estel. Aquesta celebració va tenir lloc a la catedral primada, on centenars de creients el van rebre i l'han acompanyat com a nou pastor, també amb la presència d'autoritats civils, entre elles l'alcalde en funcions de la capital del Tarragonès, Josep Fèlix Ballesteros, la consellera portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el director general de Fer Religiosos, Marcelí Joan. El nou pastor pastor ha triat com a lema episcopal Spiritus Iuvens Facit Ecclesia, que vol dir l'esperit fa jove l'Església, frase inspirada en la Constitució Lumen Gentium del Concili Vaticà II i que el mateix Planelles ha desenvolupat durant les seves paraules de presentació al final de la missa de dissabte. Amb aquest entorn festiu, el nou prelat ha iniciat el seu ministeri episcopal incorporant-se a la seu per presidir la litúrgia eucarística i tot fins al final, després que el cardenal Joan Josep Omella hagi oficiat la primera part amb l'ordenació. L'Eucaristia ha comptat amb l'animació musical del cor i l'orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona, dirigits per Miquel Barberà.
En esports, Rafa Nadal és l'home dels rècords increïbles i de les gestes inigualables.
Amb el títol aconseguit ahir, ja són 12 que ha revalidat sobre la terra de Roland Garros. A banda, també ha arribat a un nombre fins ara mai vist en la història del tennis, guanyar 12 títols en un únic gran slam. El tenista manacorí va doblegar ahir a Dominique Thiem a la gran final. Nadal va superar l'austríac en 4-7, 6-3, 5-7, 6-1 i 6-1. En un partit, Joan, que s'ha allargat una mica més de 3 hores.
I si sortim de casa i anem cap al quiosc, saludem a la quiosquera.
Correctament.
I mirem les portades.
I mirem les portades del Punt Avui, que, entre d'altres, destaca aquesta entrevista a Òscar Roca, que és director de prevenció de l'OAC, que és l'Oficina Antifrau de Catalunya, i en destaquen aquest titular. L'agenda pública dels regidors s'ha d'explicitar. També en destaquem avui a la principal portada del Punt Avui, és aquest T1, aniversari amb comptes pendents. 10 anys després de la seva inauguració de l'aeroport del Prat, la terminal nova ja s'ha quedat petita i encara espera la connexió ferroviària. Demà, de cara al futur, l'augment de passatgers i rutes obliga a buscar solucions per ampliar la capacitat de la terminal. I al diari Ara, en destaquem en la seva portada, com us anunciàvem en l'informatiu, Sánchez pressiona Podem i Ciutadans amb una repetició electoral. Iglesias es manté ferm en la demanda d'un govern de coalició i tampoc descarta nous comicis. I, com no podia ser d'una altra manera, en les principals portades dels diaris, doncs es destaca aquest monarca absolut de París, així titulant, amb la fotografia de Nadal. Rafa Nadal va guanyar ahir el seu 12è Roland Garros al derrotar l'austríac Dominique Thiem en 4 sets. El diari La Vanguardia titula: el Tribunal Suprem s'inclina per mantenir la presó fins a la sentència de l'1 d'octubre, i també Madrid creix més que Catalunya pel pes industrial i el procés. L'economia catalana, amb subtítol, va liderar el creixement entre el 2014 i el 2017, any que la madrilenya es va avançar. I el diari El País, la primera pàgina, trobem publicitat, però si girem a la segona, El País titula així: Invencible Nadal, 12 triomfs en 12 finals de Roland Garros.
Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Situació meteorològica que ens porta ja a parlar de canvis. Avui no tant. De tota manera, avui ja notarem un descens a les temperatures. Al centre del dia no farà tanta calor com en jornades anteriors. Tot i això, valors en general entre els 22 i els 27 graus a molts punts de Catalunya, les més altes cap a l'interior, les més baixes al Pirineu i també a la costa. Aquest matí amb grans clarianes, però amb nuvolositat variable a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Amb el pas de les hores, aquests núvols han d'anar més, i aquesta tarda, en aquest sector i també a les comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona, hi haurà ruixats. A la resta, augmentaran els núvols, però sense pluja, sobretot com en comarques situades cap al nord de Barcelona, Osona, Berguedà, també pot arribar algun ruixat cap a la zona del Vallès, i també comarques de l'interior de Girona, com pot ser la Selva, el Gironès, també la Garrotxa o el Ripollès. En aquest sector, on de cara a la tarda, esperem alguns ruixats. Canvi de temps més important de cara a demà, important davallada de les temperatures. Demà tindrem temperatures entre 4 i 10 graus més baixes que les d'avui. A més, amb núvols i amb precipitacions, amb pluges que poden afectar qualsevol punt del país. Per tant, canvi radical de temps de cara a demà. A partir d'altra vegada de dimecres, tornen a pujar les temperatures, es recuperen, però amb ambient fresc i amb nuvolositat variable a tot Catalunya. Cal dir que les precipitacions de demà al Pirineu seran en forma de neu per damunt dels 1.800 metres.
Vuit i 14 minuts, aquesta hora que iniciem la bona música, també des d'aquesta sintonia, des de Radio Estel, una de les grans, Aretha Franklin. I això fa falta al món. Respecte.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns parlarem sobre moving, què és i què cal fer. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia, y en cada testamento también.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Gairebé 20 minuts que passen de les 8 del matí, ara mateix 19 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta santa casa, Joan Pallarès.
Avui és dilluns de Pasqua, dilluns de Pentecosta. I avui el santoral ens indica Sant Maurici, abat i màrtir, venerat a les comarques gironines, i dos sants màrtirs, Sant Críspol i Sant Restitut, i la d'un sant bisbe, Sant Esteri. Avui, en algunes contrades, encara celebren la Diada de Santa Oliva, tot i que el santoral actual ens indica la seva festivitat, tal com va indicar fa uns dies, el dia 3 de juny. Santa Oliva, per sinonímia, era invocada pels pagesos olivaires de les contrades oliveres de la nostra terra. També avui és Santa Diana, Diana d'Àndalo, que en alguns martirològics ve marcat el dia 9 o inclús en el dia 8.
Vint minuts que passen de les 8 del matí, anem a obrir la plana d'agenda. I amb l'agenda, Mercè Regà, que anem cap a la Garrotxa.
Vinga, va, aquest dilluns 10 de juny, festa major de Cinquagesma. A les 10 del matí, cercavila de sortida del santuari de Falgars. A les 12, missa amb el cant dels goigs a la Mare de Déu de Falgars. A la 1, llevant de taula. I a les 5 de la tarda, tradicional dansa de Falgars, corrandes i sardanes.
I fins al proper 13 de juny, a la ciutat de Lleida.
Nova edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, que aquest any celebra el seu 25è aniversari i comptarà amb les seccions oficials de llargmetratges, curtmetratges i documentals, així com també les habituals sessions especials i les matinals infantils. La mostra, Joan, té com a objectiu promoure la cinematografia llatinoamericana a l'estat espanyol i alhora apropar la cultura als diferents països llatinoamericans.
I a Tarragona, del 14 al 16 de juny.
Doncs amb aquesta 21a edició de la Fira del Vi de denominació d'origen de Tarragona, que comptarà en un total amb una vintena d'estants de cellers de la denominació d'origen Tarragona procedents de les seves quatre comarques: l'Alt Camp, el Tarragonès, Baix Camp i Ribera d'Ebre, i també diversos estants de restauració i música amb la presència de diversos DJs de les comarques de la zona.
I per últim, si no hi heu anat, aneu-hi perquè val molt la pena. A Barcelona, aprofiteu perquè tot just avui s'acaba
la 6a setmana de gastronomia de Barcelona, TAS de la Rambla, transformat al passeig en l'aparador de la millor gastronomia de la ciutat. A la Rambla de Santa Mònica, centre de l'esdeveniment, una quarantena dels restaurants i pastisseries més importants de la ciutat, alguns amb estrella Michelin, presentaran la seva oferta en format de tapa a un preu de 4 euros. Aquest any s'incorpora com a novetat l'àmbit cuina metropolitana.
Món d'internet, que s'hi cou a la xarxa a aquesta hora.
Doncs mira, una d'aquelles, ja saps, Joan, que moltes vegades ens estan acostumant els polítics a les seves reaccions, a les seves declaracions, a fer-ho ja directament a través del món del Twitter, a través dels seus tuits. Doncs aquest ha estat el cas de Manuel Valls, que retret a Ciutadans els possibles pactes del partit amb Vox. Amb aquest tuit, pactos anunciados entre el PP i Vox en muchas ciudades, reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox, i Manuel Valls es planteja... normalidad democrática o normalización de un partido de extrema derecha. No es lo mismo y no puedo esconder otra vez mi gran preocupación. Però és que tot això, al cap d'una estona, Manuel Valls tornava a retuitejar, en aquest cas, un tuit d'Ana Pastor. Diu, el futuro de España, de nuestras comunidades o de nuestras ciudades no puede depender de los separatistas o de la extrema derecha. Madrid, Navarra, Barcelona, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y ser coherente. El tuit d'Ana Pastor doncs retuitejava justament aquesta notícia d'aquests possibles pactes del partit dels Ciutadans amb Vox.
Doncs déu-n'hi-do com està Manuel Valls amb Ciutadans. Manuel Valls també en aquestes municipals que podria donar-li els vots a Ada Colau per tornar a ser alcaldessa. I si és que alguna cosa ens demostren les municipals és que cadascú, com cantava Lluís Llach, té les seves pròpies Ítaques.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Un viatge que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut i arribarem a 9:15 del matí i aquest dilluns en aquest programa volíem parlar de pobresa, que n'hi ha, i tant si n'hi ha a casa nostra, d'exclusió, que també n'hi ha, i de drets dels infants, que en falten. Per parlar-ne de tot plegat, comptem aquesta hora amb la monja dominicana Sor Lucía Caram, que ha impulsat a través de la Fundació Rosa Oriol i la Fundació Futbol Club Barcelona el programa Invulnerables. Sor Lucía, molt bon dia i gràcies. Sor Lucía, molt bon dia. Sembla que tenim algun problema de comunicació a aquesta hora. Intentem recuperar a Sor Lucía Caram, amb qui volíem parlar de pobresa infantil, d'aquests nanos que necessiten de certa ajuda i del programa que ha impulsat juntament amb la Fundació Rosa Oriol i la Fundació Futbol Club Barcelona amb aquest programa Invulnerables, que intenta treure de la pobresa tota aquesta gent, però sobretot ajudar els infants. També d'una nova campanya que impulsava Sor Lucía Caram amb aquest camp Nen Sense Bigoti, una gran recollida de llet perquè als nens no els hi manqui aquest valor nutricional, aquest tipus d'aliment que tant i tant necessita per créixer i per créixer bé. I encara un altre, de fet li preguntarem a Sor Lucía Caram d'on treu el temps, perquè no para de treure projectes com aquest camp Nen Sense Colònies. I és que els infants amb situació de pobresa, de situació d'exclusió social, necessiten també cert divertiment. Intentem contactar amb Sor Lucía Caram per parlar de tot plegat. Anem a publicitat ara mateix i de seguida la tenim amb nosaltres. Fins ara.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns parlarem sobre moving, què és i què cal fer. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Doncs ara, si us dèiem que aquest dilluns en aquest programa volíem parlar de pobresa, que n'hi ha i n'hi ha molta a casa nostra, d'exclusió social, que també n'hi ha, i de drets dels infants, que en falten molts. Sor Lucía Caram, molt bon dia i gràcies. Sor Lucía, molt bon dia. Sembla que ens és difícil...
Sí?
Sor Lucía, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara sí que la sentim.
Com neix un... Gràcies per donar-nos l'espai perquè ressoni la veu dels nens, també.
I tant, que fa molta falta. Deixi'm preguntar-li com neix un programa d'aquestes característiques com Invulnerables.
Bueno, mira, neix de la constatació de que a l'estat espanyol i a Catalunya la pobresa té rostre de nen, no? I una frase inspiradora de la Gabriela Mistral que ens fa constatar, ella deia que per als nens el futur és avui, que demà és massa tard, no? Uh-huh. I ens adonem que hem arribat molt tard. Ja tenim tota una generació, 2008 comença aquesta crisi, nens que han nascut amb els seus pares que no podien treballar, nens que han nascut en una situació de risc d'exclusió social i que no podran sortir o que tindran moltes dificultats per sortir d'aquest cercle de la pobresa que heredaran dels seus pares, no? Per tant, és l'aposta de poder sumar entre tots els ciutadans per garantir la igualtat d'oportunitats, per fer-lo a través de la col·laboració público-privada i per, bueno, perquè els nens puguin continuar sent nens, no? Mm. Quan van començar a acollir famílies a la plataforma dels aliments, de la Fundació del Convent de Santa Clara, i que van, bueno, començar a constatar la realitat dramàtica de tantes famílies, vaig demanar a l'obra social La Caixa que ens donguessin suport, vaig sumar, evidentment, al Barça, perquè soc barcelonista, i el programa van començar instaurant-lo en 8 llocs de Catalunya, ara crescut, estem en 11 llocs ja, hem fet la Casa de la Infància a Manresa, i cada dia toquem i constatem aquesta manca d'oportunitat i aquesta frustració en tants nens que tenim a prop nostre. Per tant, nosaltres parlem de lluitar contra la pobresa infantil també al quilòmetre zero. Mm-hmm.
En ple segle XXI, Sor Lucía, seguim invisibilitzant la pobresa?
Jo crec que a vegades és més fàcil mirar molt llum perquè jo no és afecti, no? Però, clar, nosaltres, si pensem, aquí a Catalunya tenim 280.000 nens que estan en aquesta situació de risc d'exclusió social, que els pares no treballen, que no poden menjar tres cops al dia, que no podran anar de colònies, que tenen problemes d'aprenentatge, que són fracàs escolar. Ho tenim, però no ho acaben de visualitzar. A vegades crec que estem massa entretinguts en problemes que se'ns han creat des de plataformes, com per exemple des del govern i de les polítiques, perquè no puguem descobrir i veure realment el que està passant. I si volem construir alguna cosa sòlida, pues no podem ignorar els més pobres. Cada cop tenim més gent que està en una situació d'exclusió social. I si avui no les donem oportunitats, pues els estem hipotecant no només el Rubén a ells la infància, sinó que els hipotequem el futur d'ells i de la nostra societat, no? És fàcil mirar per un altre lloc, perquè mirar a prop i deixar que jo d'alguna manera ens fereix ens obliga a deixar de donar el que ens sobra i ens obliga a implicar-nos i a tratar de deixar-nos la pell, no? Perquè la pobresa a prop nostre no són xifres, són rostres i històries dramàtiques que escoltem cada dia i que, bueno, perquè està traient la son a molts pares, però també a molts nens que avui podem dir que no són feliços perquè no tenen les mínimes condicions i ho tenim molt a prop per viure amb dignitat. Mm-hmm.
Quan parlem de pobresa i del programa Invulnerables, per què cal fer-ho des de diferents fronts? Qualsevol podria pensar que la necessitat bàsica està en l'alimentació, en una casa, però per què cal una orientació i un suport integral a la família que pateix?
Jo crec que és fonamental treballar amb la família perquè és l'entorn més pròxim del nen, no? Per tant, quan Invulnerables, el que fem és que els pares se sumen al projecte, es comprometin, i a partir d'ahí nosaltres fem un pla de treball amb tota la família, perquè hi hagi una entrada, però perquè hi hagi també una sortida, no? Treballem amb el programa Incorpora perquè els pares aquests puguin trobar feina, que això també es donarà una certa estabilitat econòmica a la família, no? I penso que la vida, i tots sabem que la vida és molt més que poder menjar i que tenir un sostre, que és essencial, però és molt més. Les persones tenen dret també, i els nens tenen dret a jugar en igualtat d'oportunitat que els altres, a anar a l'escola i estudiar, però no a fracassar. Si un nen no menja bé, a l'escola s'adormirà. Si a un nen no li han detectat que té un problema de visió o li han detectat i no li han pogut comprar les ulleres, aquest nen serà un fracàs escolar. Per tant, en tot aquest pla de treball que fem, intentem veure tot el que necessita la família per ajudar-los i que s'impliquin i perquè ells també siguin actius en el seu procés, no? Clar, els recursos són limitats. Tenim una part que ens dona l'obra social La Caixa,
una part que a través d'un programa el Barça, però fonamentalment és tot el que siguem capaços d'aconseguir entre tots, no? A mi hi ha una imatge que em mobilitza molt, no? I és quan Jesús va acompanyat amb els seus deixebles, no? Va camí cap a Jerusalem. I ell s'adona que els seus deixebles durant el camí estan discutint, no? I quan arriba, el que fa és posar un nen en el centre, i aquesta és la imatge, posar els nens, els més febles, en el centre, i després els pregunta de què estàveu discutint en el camí, no? Els adults molt sovint anem discutint qui serà el primer, no? Qui tindrà més poder. Això ho estem vivint en aquests dies, no? Com repartirem els ministeris, els governs, no? I Jesús diu, escolta, deixeu-vos estupideces i posa en el centre un nen, no? Jo crec que la nostra tasca és això, dir a la societat, pareu una mica, deixeu d'entretenir-vos en tantes coses i en tantes lluites i posem el centre els nens en el centre. Alineem a la família, alineem a la política, alineem a tota la societat i preguntem-nos què és el que podem fer perquè aquests puguin esdevenir les persones que tenen dret a ser, no? Una mica aquesta és la idea i per això tenim uns recursos, però evidentment són insuficients. I per això d'invulnerables, la característica d'aquest projecte és això de la col·laboració público-privada. Treballem en les taules amb serveis socials, amb ensenyament, amb salut, però nosaltres volem i necessitem implicar a tots els ciutadans, no? Per exemple, ara hem començat una campanya, que és la campanya aquesta per que els nens puguin anar de colònies, no? Jo sempre dic, el millor servei que els podem fer als nens és ajudar-los a que siguin feliços, no? I un nen que durant tot el curs has estat treballant amb ells, des de l'escola, des del reforç psicològic, des de tot el reforç educatiu, arriben els 3 mesos d'estiu i si està tancat a casa i té els pares que no tenen recursos, no només econòmics, sinó recursos creatius per poder continuar aquest procés d'ensenyament, tot el que hem d'anar construint s'anirà perdent en alguna mesura, no? I també els nens tenen dret a ser com els seus companys i com els altres nens a tenir espais per jugar, no? I per això hem activat una campanya també perquè la gent ens pugui ajudar a garantir que el màxim possible de nens almenys tinguin una setmana per ser nens, per sortir, per gaudir de la muntanya. La vida és més que menjar i tenir un sostre. No ens podem acontentar amb els mínims, no? Hem de treballar perquè tothom pugui viure amb dignitat, amb salut i amb plenitud d'oportunitats.
A més, vostè recull el testimoni de nenes com la Daniela, de 9 anys, que li deia precisament a vostè, tothom em pregunta per què vull ser de gran, i es preguntava, no, la mateixa nena, si hi ha algú que li importi, que l'únic que vull ara és jugar i estudiar com tots els companys d'escola. A més, vostè també sol dir que darrere de cada infant hi ha una família i un drama. Els nens i nenes invulnerables perden d'alguna manera la seva innocència, també?
Bueno, jo crec que tenen una vida, alguns, molt, molt, molt dura, no? I treballem perquè no la perdin, no? Treballem per això, perquè puguin ser nens. Però ens trobem en situacions dramàtiques. Jo m'he trobat aquí al convent amb nens de 7 i 8 anys que algú els havia dit que els podíem ajudar i que van venir al convent plorant perquè els havien tallat la llum i l'aigua i els seus pares no havien anat mai a serveis socials i venien a buscar alguna ajuda. L'any passat ens vam trobar amb dues germanes de 10 i 11 anys que els seus pares havien rebut una ordre de desnonament i que estaven desesperats. O sigui, jo crec que és absolutament cruel i injust que els nens estiguin vivint aquesta situació, no? I darrere d'això estan els seus pares, no? I els pares que venen aquí que diuen que a la gent li han de posar aigua perquè arribi a tots els seus fills, no? O que, bueno, pues que els estan donant una alimentació que saben que no és equilibrada, no? I que els nens no tenen per menjar i que estan obesos, no? Per el tipus d'alimentació que mengen, no? Greix, pasta, arròs, perquè és el més econòmic que poden tenir per donar-li als seus pares. Evidentment, aquests nens arriben a l'escola, s'adormen, són els últims, no tenen força, van perdent la il·lusió, hi ha problemes a casa. Bueno, pues això és un revulsiu i jo crec que és una guerra que estem vivint, no? La pobresa infantil és molt cruel i s'està cobrant moltes víctimes, no? I crec que com a país no ens podem permetre aquest drama que tenim tan a prop nostre.
Ja ens ho explicava una mica, Sor Lucía, però deixi'm preguntar-li si existeixen programes com aquest Invulnerables i tanta gent hi està implicada, és per arribar on l'ens públic no hi arriba o per fer front a unes necessitats de la que els propis governants es desentenen?
El primer que jo crec és que portem moltíssims anys en que las políticas familiares y las políticas sociales están apartadas. No se ha fet una inversió en la família, ni en l'educació, ni en la infància. I això porten molt temps. L'estat espanyol és el tercer en pobresa infantil de la Unió Europea. Ja se li ha cridat l'atenció moltíssimes vegades. Per tant, hi ha alguns populistes que diuen vosaltres el que esteu fent és caritat, jo per jo paguem els nostres impostos. Els que diuen això no entenen de que nosaltres estem treballant per, bueno, per aconseguir la voluntat política de que hi hagi lleis que els puguin protegir, però és que els pobres no poden esperar. El que la gent ha de menjar tres cops al dia, la gent té dret a tenir un sostre, els nens tenen dret a tenir una infància. Per tant, no és que hem de fer la feina que no fan els altres. Primer, hem de denunciar perquè els governs facin, però tots els ciutadans sempre ens hem de sentir corresponsables per arribar allà on de moment no arriba l'administració, però de moment per donar una oportunitat i la possibilitat de que puguin viure en dignitat moltes persones que d'una altra manera es quedarien fora, no? Mm. Va passar fa un any que una entitat social d'aquí de Manresa, veient que tenien 1.400 famílies a la plataforma dels aliments, es va plantejar amb molta força dient que nosaltres érem els culpables de que no es prenguessin les mesures que tocaven, no? Diu, altres el que heu de fer és baixar la persiana i que el sistema rebente i així l'administració s'adonà de lo que està passant. Allà la persiana i que el sistema rebenti significa que 1.400 famílies no menjaran. Un cop més anem a castigar per culpa de la ideologia els més vulnerables, no? Per tant, jo penso que hem de tenir ideologia, religió, intel·ligència i tot, primer, per ocupar-nos, per pal·liar, per fer, crear recursos de contenció i al costat de tot això denunciar i mobilitzar també els governs. Jo crec que això és el que estem intentant fer des del programa Invulnerables i això és el que ha fet que el programa pugui continuar creixent, no? Són pocs els que no entenen aquesta col·laboració público-privada, però insisteixo, és perquè tenen massa política ideològica i populista i poc acostament real a la realitat.
Com dèiem, així també ha impulsat unes beques perquè els infants puguin tenir unes colònies i gaudeixin una mica de l'estiu. Com podem ajudar-hi nosaltres?
Bueno, una de les formes d'ajudar és, primer, les entitats que estan i que organitzen colònies, que es posin en contacte amb nosaltres a veure si es poden oferir beques, no? Fins i tot clubs esportius, gent, el club que tenen piscines o gent que organitza les colònies, no? Per exemple, Rosa del Vent ens han ofert colònies, la Granja Escola de Santa Maria Palautordera també, el Cube de Manresa ens ha ofert colònies. Bueno, pues, hi ha entitats que ens poden oferir colònies i, si no, que ens poden ajudar a pagar aquestes colònies, no? Jo deixaria un número de telèfon que ens envien un WhatsApp i nosaltres ens posarem en contacte per veure com podem canalitzar aquestes ajudes, no? La nostra ajuda és poder ajudar a arribar aquest any a 4.000 nens perquè puguin fer colònies. Nens que han quedat fora de les colònies que s'organitzaven des del Servei Social o de les colònies de les mateixes entitats en les que estan sent acollits, no? Perquè és molta més la demanda que l'oferta de lo que hi ha per a ells, no? Mm. Per tant, si algú ens vol ajudar, pot trucar al 623-610-163, repeteixo, 623-610-163, enviar un WhatsApp o trucar per telèfon i els trucarem perquè, bueno, perquè ens ajudin a ajudar a que els nens puguin ser nens.
Sor Lucía, és utòpic pensar en l'erradicació de tota aquesta pobresa?
Mira, Bauman diu que les ciutats tenen la mida perfecta i justa perquè rostre a rostre, palm a palm, puguem buscar solucions per transformar la realitat. Jo penso que si parlem a nivell mundial ens podem sentir, bueno, desbordats i dir això és impossible. Però si nosaltres comencem a treballar a nivell local, en petites comunitats, en petits grups, i ho anem explicant i anem replicant aquesta forma de treballar, jo crec que és possible, no? Hi ha una imatge que a mi em dona moltíssima esperança i per això és el que intento explicar-lo per activa i per passiva, no? És la imatge que ens han venut com el miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos, no? A Jesús el segueix una multitud de gent i Jesús aixeca els ulls i s'adona que té a prop seu gent que passa gana, no? I li diu als seus companys, als seus amics, doneu-los de menjar, no? I ell diu, no, envia'ls a comprar, no? El que és més fàcil, envia'ls a altres, envia'ls a Càrita, envia a Creu Roja, envia... Ah, no, doncs pues no, digueu-les que seguin. I a nosaltres ens van explicar que es van començar a multiplicar els pans i els peixos. Què és que va passar aquell dia? la banda necessita, que tenia a prop, els va retar i cada un va començar a dir i tu què tens? I tu què tens? I tu què tens? L'important és que ens preguntem què és el que tenim cadascú. I, bueno, i aquell dia, pues, diu l'Evangeli que van menjar 5.000 homes sense comptar les dones i els nens. I a més diu que es van recollir 12 cistelles de menjar. Què vol dir això? Que quan nosaltres ens sentim interpel·lats i quan compartim això que som i això que tenim, hi ha menjar, hi ha oportunitats per tots. I encara sobra. Van recollir tot això que va sobrar, no? Jo faig la broma sempre dient que Jesús era català, no hem de malbaratar els aliments ni els recursos, no? Ens hem de recollir. Per tant, jo crec que és una utopia, també crec que és un somni. El papa francès als joves en Cuba els va dir sueñen, sean capaces de soñar. Però hi ha algo más importante. Despiértense, necesitamos gente despierta, explíquense sus sueños y trabajen juntos para hacerlo realidad. Uh-huh. I això és el que estem fent nosaltres, sumiem amb una infància que tingui oportunitat i ens estem despertant i ens estem preguntant quins són els nostres somnis i ens estem preguntant els uns als altres què és el que tinc i què és el que puc fer perquè algun nen al meu país pugui ser feliç. I si ho fem, jo crec que l'esperança no podrà fallar i això tindrà un efecte multiplicador. Recollirem 12 cistelles d'oportunitats per continuar repartint.
Ens queda un minutet, però no volia acomiadar-me de Sor Lucía Caram sense recordar, i ho poden veure i seguir a través de les xarxes, que també s'ha posat en marxa aquesta gran recollida de llet, i amb el hashtag a la xarxa de Twitter ho poden veure, cap nen sense bigot, i per tant que no li falti aquest aliment tan necessari, tan vital per un infant. Deixi'm preguntar-li per últim, d'on treu tant temps Sor Lucía Caram per fer tantes coses?
Bueno, jo crec que el temps intento aprofitar-lo el més possible. Les necessitats són moltes i jo crec que per cel, terra, aire hem de, bueno, d'explicar i de mobilitzar-nos. Jo crec que a la força la trec del silenci, de la pregària i del contacte amb la gent, no? I això fa que el temps es multipliqui i que tingui molta gent que ens estigui ajudant, no? I t'agraeixo que hagis recordat aquesta campanya de Cap Nen Sense Bigoti, que o de la gran recogida de llet, que la gent pot posar granrecogidadeleche.es i també és un donatiu, perquè és d'això de lo que vivim els fans dels aliments durant molt temps, aquesta gran recollida de llet, no? I sobretot ara en els mesos d'estiu, que els nens no van a la escola, que no tenen el menjador social la majoria, doncs és un producte absolutament necessari.
Doncs ja ho saben, si volen ajudar també poden trucar aquest telèfon que ens donava Sor Lucía Caram, 623-610-163. 623-610-163. Sor Lucía Caram, com sempre, un plaer.
Moltíssimes gràcies i que tingueu un bon dia i una bona setmana.
Fins la propera, una abraçada. Nosaltres que anem al truc curt ara mateix al professor Daniel Ruiz Trillo, i està aquí als estudis.
Truc curt.
I a aquesta hora, com sempre, cada dilluns saludem el professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, el professor Daniel Ruiz Trillo, per aprendre català de manera divertida i amena, com fem sempre. Professor, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan. Molt bon dia. Molt bé, i tu?
Preparat, ja.
Preparat.
Amb bolígraf, amb paper i a prendre punts.
Exacte.
Comencem, com sempre, amb palíndrom, no?
Comencem amb el palíndrom.
Truc de palíndroms.
Doncs som-hi.
El palíndrom d'aquesta setmana és Sarabares.
Sarabares.
Sarabares, sí. És un nom propi. És un nom propi, és una ballarina, una dansaire, una gran artista, que fa poques setmanes va actuar a Barcelona, que justament la va anar a veure la meva mare amb uns amics, i llavors vaig escriure aquesta història titulada Sarabares, i la història diu... Bueno, més que una història, són com unes paraules dedicades a ella, que a mi m'agrada molt. No l'he vista mai en directe, eh? Tu l'has vist o no?
L'hem de veure.
Doncs hi anem un dia.
Vinga, això està fet.
Som-hi. Ara cal que torni.
segur que torna.
Sí, segur.
A més, una paraula, un nom i un cognom màgic... Quan dic Sarabares, si ho dius molt de pressa, em sona una mica encantèrim, això.
Sí, eh? Sí, sí, sí. Sí. Sí,
no
sí. Sembla com allò que diuen els mags, no? Allò que... Què diuen els mags? Abracadabra.
Abracadabra, una
sí,
cosa així, eh?
Sí, sí, sarabares.
Anem, però, a la història que ens has preparat per avui, va.
Ella balla, llisca, salta, bé i va, i va i bé. I ho fa molt bé.
Sarabares.
Truc de paraules.
Anem al truc de paraules. Quines paraules ens portes?
Avui, més que una sola paraula... és la C trencada.
Uh-huh.
Avui m'agradaria parlar de la C trencada. La C trencada és molt típica i molt especial del català, però, de fet, la C trencada existeix en català, però no només en català. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que es pensa que és un invent dels catalans.
Que ens va donar per posar-la com abans.
Sí, sí. Sí, sí, o potser que ho volíem fer per diferenciar-nos, aquestes coses que a vegades diuen dels catalans, però no, no, no. De fet, en francès existeix la C trencada, una de les paraules que s'utilitza més, que és sa, que vol dir això, s'escriu amb C trencada. En portuguès també existeix la C trencada. Vull dir que és una paraula que no és... És una lletra, diguéssim, que no és només catalana. I la C trencada, que és un so com si fos una S, doncs s'utilitza només davant de A, O o U. O sigui, davant de E, I no s'utilitza C trencada. O sigui, que el plural de totes aquestes paraules que van amb C trencada i acaben amb A, per exemple, plaça, o fins i tot no només el plural, plaça o caça, no només al plural, sinó, per exemple, si són verbs, per exemple, el verb caçar, si tu dius ell caça, va amb ser trencada. Però si dius tu caces, no va amb ser trencada, va amb ser.
Vam ser, eh?
Llavors, les paraules que acaben amb ensa o ansa s'escriuen amb ser trencada, eh? La determinació ensa o ansa, per exemple, temença, tinença, pertença, confiança, recança... esgarrifança, m'encanta.
Home.
M'encanta la paraula esgarrifança, eh? Que només de dir-la, només de sentir-la, ja t'agafa esgarrifança.
La quitança.
La quitança. I és curiós perquè sí que algunes paraules que la gent escriu... Bueno, que hi ha persones que per error escriuen amb ser trencada, n'hi ha algunes que no. Per exemple, dansa. Parlant de les sarabares, la dansa s'escriu amb S. Perquè hi ha gent que... i el verb dansar, hi ha gent que s'equivoca i es pensa que s'escriu amb C trencada, eh? I també pansa, que hi ha gent que s'equivoca i es pensa... No tot s'escriu amb C trencada, eh? I tassa va amb dues S, eh?
A mi m'agrada pensar a vegades, professor, que ens escolta gent nouvinguda, gent que li cal aprendre molt, molt català, de fet, per això, una secció com aquesta... No només per recordar-nos, els que tots ja sabem català, doncs recordar-nos aquestes coses per refrescar la memòria i cuidar la nostra llengua, que és part de la nostra cultura, sinó pels nouvinguts. Pels nouvinguts, quan parlem de ser trencada, estem parlant de la cedilla.
Sí, exacte.
Que es deia sí. La cedilla, doncs sí. És aquesta.
Sí, sí. Doncs ja està, la paraula
sí, eh?
De la setmana. Sí.
Abans truc de cançons.
Ara. Abans d'anar a cançó, però... Visca el Barça.
A Barça amb ser trencada, eh? Sí.
Això sempre.
Barça amb ser trencada. Ara hem començat el mes de juny i ja veuràs que aquests mesos de juny, juliol i potser agost seran calents. Seran calents, segur. Segur que hi haurà algun moviment. Que sempre va bé. Sempre va bé una mica de canvi. Una mica de revolució, una mica de canvi per intentar millorar les coses. Segur.
Posa'ns, Toni, les primeres notes... Roba estesa. Tenim roba estesa, professor?
I tant, molta roba estesa, perquè és un septet musical femení i feminista català que va néixer el 2013. Per tant, fa 6 anys, al Camp de Tarragona. I ara et diré tots els noms, perquè els tinc aquí escrits, d'aquestes noies, perquè és que ho fan tan bé, és que a mi m'agraden tant, que et diré els seus noms com a homenatge, agraïment, per la seva feina tan ben feta. Alba Magrinyà, Anna Sardà, Clara Colom. Hauríem de tenir aquí un àudio d'aquests d'aplaudiments que d'aquests que hi ha a la ràdio.
Un dia ho farem.
Clara Colom, Clàudia García Alvea, Gemma Polo, Neus Pagès, Helena Ventolà i Sandra... Suposo que és Break.
I ara em deies a micròfon tancat, roba estesa, una locució típicament catalana, eh? Quan diem allò d'aquí hi ha roba estesa.
Aquí hi ha roba estesa.
Exacte. Déu-n'hi-do. Sí. Marxem amb la roba estesa i amb les criades sonant a Ràdio Estel. Professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, Daniel Ruiz Trillo, un plaer, com sempre.
Un plaer, moltes gràcies, Joan.
Fins la propera.
I reservem l'afany de riure perquè el plor no ens entristeixi. Tinguem les armes preparades i esmiolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres motors. Els collons. Aquest crit que ressona entre murs blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, àvies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estriparem tan sols les criades. Ara empaiten aquell tal senyor Ramon, no patiu, àvies i mares. Cantarem vostra cançó i amb l'amor com a problema farem del món un tot nou. El senyor Ramon ja no empaita les criades. Punxar-nos els collons.